Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Jordi, avui no trobem encara gaires opinions als diaris. T'aviso, això amb l'Evole passa com amb el Barça. Les castanyes arriben l'endemà de l'endemà.
Clar.
L'endemà de l'endemà. Ets conscient del
que... Avui ja li han arribat algunes.
Ets conscient d'aquesta fantàstica entrevista que has fet des del punt de vista ja abans de l'entrevista? Abans de saber l'entrevista, quan a mi em preguntava si s'ha de fer aquesta entrevista o oh, tant que s'ha de fer aquesta entrevista.
I tant, és que no hi ha cas.
No hi ha cas. Però tu vas patir ahir les xarxes, com deia el Màrius Carol, el que signifiquen les xarxes.
Sí, bueno, jo porto partint amb aquesta entrevista ja fa setmanes, perquè és molt complicat encara per segons qui doncs acceptar que periodísticament això té interès. I llavors et puc dir que és de les entrevistes que més hem cuidat, que on més hem anat amb de puntetes, amb peus de plom, i bueno, i el resultat no sé, els altres el jutjaran. Jo només et puc dir que els del programa tenim la consciència molt tranquil·la després d'haver fet aquesta entrevista.
Et va rebre moltes pressions per no fer-la?
Sí.
De?
De molta gent.
De l'empresa?
L'empresa, al final l'empresa, quan si l'està matent, és que l'empresa ha donat el seu vistiplau. O sigui, que per aquí no, perquè... Perquè si una empresa periodística que a part té el canal i et pot dir, no, és que això pel meu canal no ho poso, ho acaba posant, és que aquella empresa t'ha donat recolzament i jo ho he d'agrair.
Quan... aviam, hi haurà molta gent que criticarà aquesta entrevista. Tothom és entrevistable per tu, Jordi?
Tothom. Sí, sí. Tothom, sempre que tu facis les preguntes que has de fer. Jo quan he tractat temes sobre el terrorisme, que no és la primera vegada, el tema Euskadi a Salvados ha estat present, jo crec que potser era la sisena vegada, setena, que parlàvem del tema, sempre s'ha de tenir molt, 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 molt present els que han patit al voltant del terrorisme, sobretot a les víctimes d'ETA. A Euskadi hi ha hagut altres tipus de terrorisme, hi ha hagut els gals, hi ha hagut tortures a les comissaries, però hi ha hagut més de 800 morts provocats per l'organització terrorista ETA. I els has de tenir molt, molt, molt presents. Jo vaig fer diverses trucades la setmana passada a gent que no apareixia al programa, però que jo sé que han patit, perquè durant tots aquests programes que hem fet sobre Euskadi he tingut temps de tenir relació amb moltíssima gent, i els truques, i els hi comentes, i els hi dius, i els prepares. A mi ahir rebre segons quins missatges personals d'aquestes víctimes que són les que de veritat han patit, familiars de víctimes directes del terrorisme, agraïm-me l'entrevista, a mi això és el que em fa dormir.
Per exemple, qui ho ha fet? Qui ho ha fet? Qui ho ha fet això, per exemple, Jordi?
Això ho ha fet a l'Orca Landàburu, per exemple. Uh-huh. L'Orca Landàburu, si li mires la mà, li falten tres dits. Perquè li va arribar un paquet bomba quan estava a Canvi 16. Això ho ha fet una filla d'un matrimoni que no tenia res a veure amb el conflicte i que va morir després d'un atemptat a Santander. Això ho ha fet a l'Edu Medina. I això ho ha fet més gent que tampoc cal que ara faci...
No. Però, és a dir... Perdona, Xavier, ara
sí, va. Sí.
Deixa'm preguntar-te. Estàs emprenyat? Estàs disgustat? Estàs trist?
No, perquè a la vegada que hi va haver... Bueno, molta gent... Jo crec que alguns organitzats per boicotejar el programa...
Organitzats per qui?
No ho sé. Però és molt curiós perquè nosaltres aquesta entrevista la vam anunciar durant l'entrevista amb Rajoy. Durant l'entrevista amb Rajoy, jo li pregunto directament a Mariano Rajoy què li diria vostè a Arnaldo Tegui. Això surt una entrevista que va ser molt vista i passa sense pena ni glòria. O sigui, no hi ha cap rebombori. I jo ja estic anunciant allà, davant del president del govern, tindrem a Mariano Rajoy. Ai, perdó, a Arnaldo Tegui. I no hi ha cap tipus de soroll. No hi ha cap tipus de campanya ni de res. I curiosament, divendres... Es desperta tot, es desferma tot, i el dissabte va en augment. Per sort, hi ha molta gent, i ahir abans del programa es va produir, hi va haver també una onada per les xarxes de solidaritat i de recolzament, que jo vaig agrair. És a dir, que igual que hi ha una part molt sorollosa i molt desagradable, perquè clar, A mí me estaban dient, tienes las manos manchadas de sangre, me enviaban fotos de la tamtat de Vic. O sigui, sí, són coses que dius, hòstia, és que no heu entès res.
Jo crec que la clau del que...
I el periodisme a vegades ha de, per trobar no sé, el que han sigut els fets, a vegades és dolorós. Però és així, és la seva, per mi és la seva essència també.
Jo crec que la clau és el que he dit, de que depèn de les preguntes que facis. És a dir, m'estic imaginant a Sicília fer a un capo de la Cosa Nostra una entrevista. Té una entrevista o no té una entrevista? Té una entrevista.
Però és que va més enllà.
No, però t'estic parlant de gent, o sigui, una organització criminal, vale? I que està en actiu, eh? I el que dic és que sí, que té una entrevista, i que tot depèn de les preguntes però, que no, facis. Però, i si tens els collons de fer-la, en aquest cas...
Però a mi, jo crec que el format que va fer l'Evole és impecable.
Sí, home, impecable.
No hi havia cap esquerda. No crec que ningú...
No hi ha cas.
No, exacte, no, ni, no hi ha cas. Ningú. No, però fins i tot tu pots fer aquella entrevista i ferir sensibilitat. Jo crec que qualsevol persona raonable no podia sentir-se ferida perquè cada vegada que podia semblar...
Com si algú s'hi sent. Però com si algú s'hi sent.
Deixa'm acabar, Xavier. Sí. Cada vegada que semblava que es podia trepitjar ni que fos mínimament la sensibilitat de les víctimes, o el Jordi reaccionava, o el plano de la pantalla era molt rotund, i ell, òbviament, estava en aquest tema sempre contra les cordes, i va encaixar-ho. És a dir, ell va respondre-ho tot, que també això cal agrair-ho. I a mi em sembla que es van fer preguntes molt importants. Però el que era important de l'entrevista és que aquest senyor no només ha format part d'un entorn violent, és que ha estat l'home que l'ha intentat desmuntar-lo, i de fet se n'ha sortit. I jo crec que això té un gran valor. És a dir, en tots els llocs quals hi ha...
Ell i les forces de seguretat, eh?
No, home, sí, però haguéssim pogut causar molt més dolor, sí, hagués pogut matar molta més gent. Sí, si no hi ha una gent
menys,
Si no hi ha una gent del món a Versale que es dedica a desmuntar-ho, formant part de la cunya.
Benvingut. Benvingut.
Això és important.
Sí, sens dubte, però hi ha una cosa que... no hi ha, o sigui, en el món del terrorisme no hi ha molt pensament, No hi ha molt pensament, ni algun, Però hi ha una cosa que se'n donen compte, que és el dia després de que ensorren les torres bessones, això canvia,
Si ho diu, ell ho explica.
I la col·laboració...
No, ell parla de Totxa,
I la col·laboració dels serveis d'informació internacionals i tal, és clau.
Però continua havent-hi una pila de bojos que pensen que han de continuar matant, sí, i és complicadíssim estrany, tot plegat,
Estranyament, abans que vagin a comprar el primer petardo, ja els han enganxat. Hi ha una època que tenen caigudes una darrere l'altra i se'n donen compte que estan en un...
Però també està molt bé la feina d'algú que digui, nois, això hem d'entendre que s'ha acabat.
Va, a veure, hi vol algun comentari?
No, estic d'acord amb pràcticament tot el que esteu dient. A mi, no sé, jo quan entrevistes un personatge d'aquest calibre, que hòstia, és que l'Otegi és molt important per molta gent a Euskadi. És molt important. Jo crec que aquest equilibrisme que practica durant tota l'entrevista, tu a vegades t'has de decantar. És que al final no pots estar sempre a la corda fluixa i pensant en uns i pensant en uns altres. I quan a tu, a aquestes alçades de la pel·lícula, et pregunten per i per cor, tu has de ser... Tu has de ser molt clar i has de ser molt contundent. És que ja no estem per dir...
És el pitjor moment.
No, és que avisaron. O sigui, arriba un punt que això ja no toca. O sigui, és que ja no estem en aquest punt de la pel·lícula. No. Quan a tu et pregunten per Miguel Ángel Blanco...
I dius que estàs a la platja.
Jo crec que aquí estàs de fer tu mateix un nou relat quasi de la teva vida, no? Per dir, hòstia, pues mira, aquell ja estava aquí, però quan m'ho preguntin no ho explicaré.
El que diu el Joan, frivolitat.
No, però va estar molt bé, si es veu l'entrevista, ell està explicant-ho amb normalitat, perquè el Jordi li acaba de preguntar, bueno, què va sentir quan el tema... I diu, pues mira, ara t'ho explicaré, estava a casa d'un amic, a la platja i tal, i el Jordi immediatament diu... El dia d'aquell compte enrere tu estaves a la platja, va ser un moment brutal. I ell va dir, bueno, és que pensàvem que s'allargaria, per tant vol dir que tenia informació.
No, i ell a la vegada explica una cosa que per mi és també un dels titulars de l'entrevista. Jo vaig intentar fer alguna cosa perquè allò de Miguel Ángel Blanco no acabés com va acabar. Que a mi també hi va haver una repregunta que a mi no la vaig fer en aquell moment i després de veure 14 vegades l'entrevista com l'he vist muntant-la... quan ell fa referència als atemptats o als assassinats, que fa servir expressions com «cuando pasó aquello», «cuando hablamos de eso», jo crec que al final tu has d'encarar allò que ha passat, allò que s'ha fet, i sobretot passar de pantalla. Passar de pantalla perquè jo crec que fins i tot molts dels teus ja l'han passat, aquesta pantalla. I ja no sé on ens porta quan et pregunten per hipercor dir que es va avisar i que no es volia fer mal. És a dir, a mi allò crec que són el que es diu en tenis, els errors no forçats. O sigui, a la pregunta ho tens molt fàcil per lluir-te, per dir rotundament allò va ser un immens error, no un error, va ser una barbaritat, va ser una tragèdia.
Clar, sí.
I ja està. I no hi ha excusa. Sí. A mi, em deixaven glaçades les excuses, no? Les excuses de dir, hòstia, ara això no toca. I a la vegada, sí, aquest equilibri que ha de fer, perquè ell sap que hi ha una part petita, segons ens han dit, una part de l'esquerra Berchale, que li diu directament, te estás equivocando por la vía de la paz, no vamos a conseguir nada.
Però a sobre hi deia
l'exemple de Catalunya. Exactament. No entenc molt bé l'exemple de Catalunya. Diu, és que me dicen, mira lo que está pasando en Catalunya, que lo están haciendo todo así, y mira, no han conseguido nada. Hombre, que el camino se hace al andar, una mica de paciència. O quan et diuen, ostres, és que entre los míos, cuando a mí me recriminan que por mi vía tampoco he conseguido nada y que por la otra, hostia, es que si por tu vía no has conseguido nada, es que por la vía democrática a veces se pierde.
No estava, era evident que l'entrevista, el que diria ell, a la immensa majoria no ens agradaria, però era molt important fer-la. Ara acabo de rebre un missatge del Robert Manrique, que ha estat l'home que ha defensat les víctimes, dient que la va trobar molt necessària i molt important l'entrevista, que fins i tot es va posar en contacte amb tu per dir endavant. És a dir, tens tota la raó, és que jo no puc dir res. Aquí, jo crec que Otegi encara vol...
Aquí amb el tema de l'entrevista, perdoneu, hi ha una història que és... No cal anar a Otegi. Sobre el que faríem o no com a... No voleu que sobre Otegi no ha passat cap delicte de sang, a l'hora d'entrar a la presó. Entrevistaria això a Soternera, Jordi, per exemple?
I tant.
Clar.
I tant.
En el cas d'Otegi, per això. L'únic dubte és, quan ETA matava, l'entrevistaríem? És l'únic. L'únic dubte.
Pues depèn de les preguntes.
Parlàvem de Jordi Soternera.
Sí.
El primer cop que vam entrevistar Otegi, ETA matava. I, de fet, una setmana després d'entrevistar-lo va matar a un policia nacional.
És que és el que anava a dir. Se l'havia entrevistat, Otegi?
Va ser duríssim tot el que ens va caure en aquell moment, perquè, clar, ens deien, és que hace una setmana estuvisteis vosotros ahí al lado de los terroristas, però és que jo crec que un periodista no es posiciona per ser una persona per preguntar.
El que sí...
És que si això encara ens ho estem plantejant, apagui, vamonos.
El que sí és inquietant és el tema del reagrupament de presos, el tema del lliurament de les armes, que efectivament, jo crec que no hi ha voluntat d'aquest punt de culminació definitiva. Esclar, diguem-ne que el govern del senyor Rajoy està allunyadíssim de dir anem a fer que aquest procés últim, amb coratge i amb valentia, perquè això s'ha de fer amb coratge i amb valentia, culmini.
Hi ha hagut molta hipocresia en tot aquest tema. Molts dels que ahir insultaven per les xarxes o dels que avui publicaran el seu article també dient que això és intolerable són els que aplaudien a José María Aznar quan va aconseguir una treva meta i quan Aznar parlava del Movimiento de Liberación Vasco.
I
es parlaven aquests temes.
I van reagrupar.
Per guanyar les eleccions, del 96, no van tenir cap mena de problema desbombar el tema dels GAL, que ells, durant l'època dels GAL, van aplaudir.
I tant.
O sigui, això ha passat en aquest país. S'ha fet molta hipocresia amb aquest tema. És a dir, que ningú vingui a donar segons quines lliçons de això es pot fer o això no es pot fer, perquè hi ha hagut qui ha fet coses que si jo les hagués fet no dormiria gaire tranquil.
Tinc una pregunta per la Pilar d'aquí uns moments, però abans el Màrius i el Joan.
No, només volia dir, arran del que deia el Jordi, que fins i tot jo recordo una portada del 2000 i algo d'un dominical del Mundo que parlava d'això, Aznar el pacificador, el personatge de l'any, li donaven el qualificatiu del personatge de l'any perquè era capaç de... Havia trobat una fórmula magistral, semblava en aquell moment, per sortir d'aquest atzucar. Deixa'm afegir una cosa. Jo el que crec és que en qualsevol lloc del món que hi ha hagut una barbaritat com el que ha estat passant el País Basc, al final s'ha de parlar. Mira, el cas més clar és el de Sud-àfrica. A Sud-àfrica es van fer, vull recordar, aquelles comissions per la veritat i la reconciliació. Al final, algú que en un moment donat va matar amb algú, si es pot mirar la cara amb els familiars de les víctimes,
perdona,
si es poden arribar a perdonar, vol dir que... Escolta, jo sempre dic una frase del Simón Pérez, que és la pau sempre es firma amb els teus enemics. I aquest és un drama. És, dir, escolta, és molt fàcil amb un amic anar-te'n de copes, parlar, etcètera, etcètera. Però amb aquella persona que et pot haver causat a tu un mal, que t'ha marcat una vida, poder arribar un dia a poder mirar l'altra persona a la cara...
Les filles del Lluc.
Carai, tot
la
això té...
La postura de les filles del Lluc.
Tot això té una força brutal.
Les filles del Lluc aplaudeixen una entrevista com aquesta.
Jo crec que la justificació principal del programa, sense que necessita alguna, perquè els programes no necessiten justificar-se, no? Però aquella gent que intenta posar-hi peròs, jo crec que està fet amb aquesta capacitat d'enfocar un problema amb una certa distància. Avui, diguem que algunes coses ja sembla que no sé si hem passat pantalla, però com a mínim deixen ser més antic, que s'ha passat plana o s'està a punt de passar plana, i jo crec que això té un aspecte que ja ve per terapèutic, no? Aquest programa té un aspecte terapèutic. Ara, escolta, jo que no crec que l'Otegi hagi sigut ni abans ni ara un heroi, escoltar-lo, em sembla interessant.
Jo crec, Jordi, que l'entrevista tenia per tu una cosa molt complicada, que era el fet de que poguessis rebre la crítica de que un home que acaba de sortir de la presó i que ha estat a la presó per formar part d'un grup terrorista diu clarament que vol liderar un moviment polític, que és el que és l'Esquerra Abertzale, que la gent et pogués criticar a tu, que en el fons li posaves amb ell una projecció, una pantalla per projectar el seu lideratge, i que això era una cosa molt complicada que tu tenies ahir entre mans. Però el que jo vull preguntar és una altra cosa. Escolta'm, tu, després d'haver estat tota aquella estona amb aquest home, la teva sensació és que aquesta gent es mourà cap a intentar convergir, no sé si en Podemos o el País Basc, que a més els hi ha robat la cartera i ara electoralment estan per davant d'ells, o amb el PNB, o creus que en el fons, com avui publica, per exemple, El Mundo o la seva portada, ells es mantindran en posicions molt numantines?
No tinc ni idea, Joan, ho sento, però és que jo, sobretot després del que ha passat a Catalunya amb els pactes postelectorals, que vaig fer els meus diagnòstics i vaig fallar-los tots, he decidit no fer gaires pronòstics més. I si l'Esquerra Abertzale acabarà pactant amb el PNB o amb Podemos, la veritat és que no tinc ni idea. Jo, amb el que deies de que l'Otegi... Jo crec que l'Otegi els últims anys de presó no han estat per formar part d'un entramat terrorista.
No, per intentar-lo jo... reconstruir, és la sentència
no,
que té.
Sí, però que jo crec que això, Joan, a ningú se li escapa que l'Otegi va entrar a la presó perquè es va trencar la treva que es va forjar a l'any 2006, governant Zapatero, que va començar a forjar-se a Chillarre, on fèiem ahir l'entrevista, i aquella treva ETA se la va carregar amb l'atemptat de la T4. I aquell atemptat va suposar l'ostracisme del president dels socialistes bascos, que és el que va iniciar aquelles converses, Jesús Eguiguren, va suposar la presó de qui estava portant les negociacions amb l'Estat, de l'Esquerra Abertzale, que era l'Otegi, i va ser una mena de càstig perquè allò no havia sortit bé. I en aquell moment, jo crec que la història demostrarà que en aquell moment, precisament, els que més estaven fent per portar tota l'Esquerra Abertzale cap al camí de la pau van rebre un càstig per part de l'Estat. I ara això legitima perquè l'Otegi pugui dir que l'Estat moltes vegades sembla que no vulgui que el procés de pau arribi on ha d'arribar, on volem que arribin tots.
4 minuts i les 10. Acabo, Jordi. Abans sempre fer-li una pregunta a la Pilar Rahola. Pilar, tu entrevistaries algú de Hamas?
Absolutament. No, però és que, a més, reiteradament, periodistes molt importants israelians entrevisten a líders de Hamas. L'Enrique Zimmerman ha fet 50.000... Fins i tot va fer una entrevista al Rantisi, que era un autèntic... una persona d'una maldat terrible. Va ser el que enviava joves a posar bombes a les cafeteries i arreu. I que, fins i tot, a més, m'explicava a mi l'Enrique Zimmerman que quan estàvem fent l'entrevista, que va dir tot el que va dir, etc., a més, li van tapar els ulls, el van passejar per hores per un cotxe. Imagina't la història de fer una entrevista amb Hamas, una persona que és jueva i israeliana, eh? I quan estàvem prenent el te, li va mostrar un nano que estava jugant a futbol, i li va dir, mira, aquest és el meu fill. Diu, el vols conèixer? I l'Enrique pues, va saludar el nano, que es deia Salman Mohamed, i li diu, digue-li a l'Enrique que seràs quan siguis gran. I el nen de 14 anys li va dir, quan sigui gran posaré una bomba i mataré jueus. I li deia amb ell davant. Això m'ho explicava el Zimmerman com un dels moments més brutals que ha viscut, no? I tanmateix ell va continuar fent entrevistes a Hamas. És evident. És a dir, a les zones on hi ha conflictes brutals, com és, per exemple, el cas d'Orient Mitjà, tots saben que en el moment de la veritat s'han de sentar amb els que s'han matat.
I els que estan més tips de la guerra són ells.
Exactament, vull dir, s'asseuen a taula els que es maten mútuament perquè són els únics que poden desfer el nus.
Vam estar amb una família que li havia mort el fill en una mateixa patrulla, el fill d'un palestí amb el fill d'un jueu.
Amb el fill d'un jueu, sí senyor. No, no, això
queda clar, doncs.
Això, de fet, l'Otegi ho va dir a l'entrevista. L'Otegi, un moment que diu, és l'únic lloc al món on una organització, ell deia una organització armada, també va dir, digue-li terrorista, digue-li que vulguis.
Terrorista, sí, ho va dir.
Diu, deixa les armes i l'Estat no només fa res per culminar-ho, sinó que sembla que ho enquisti i encara ho enquisteixin.
Doncs la Pilar Rahola ha fet un exemple perfecte.
I el regrupament...
El que ha fet la definició, de periodisme.
El regrupament és d'una qualitat innecessària.
Per això s'entrevista el Tegui i ell entrevistarà algú de Hamas. Jordi, una abraçada molt forta. Felicitats.
Gràcies, Jordi, igualment.
Que vagi bé.